COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Javier Aguirre ya tiene disponibles a los dos fichajes Cadevere y Nastasi con la documentación en regla para poder entrar en la convocatoria contra el Real Madrid. Si van a estar o no en el 11 es otra cosa. Javier Aguirre es muy amigo de repetir alineación. En lo deportivo además está tratando de recuperar a Ángel y Baba, que ya entrenan con el grupo. Es una buena noticia. Otra cosa es que estén para empezar de inicio. Suponemos que en la convocatoria sí. Y enfrente, como saben nuestros oyentes, en el Real Madrid no podrá estar Karim Benzema. Tampoco Militao, lesionados. El crack Karim Benzema, que tiene para un par o tres de partidos después de la lesión que se produjo en la Liga de Campeones. Todo ello un año después del 6-1. Vuelve al lugar del crimen, entre comillas, el Mallorca, que encajó en aquel miércoles, aquella jornada de entre semana, en un Santiago Bernabéu en obras. Un 6-1 muy doloroso. Hubo muchas rotaciones aquel día en el equipo de Luis García. No es el caso de esta ocasión. Y Marco Asensio anotaba un hat-trick que no celebró ante el equipo de su tierra y ante su ex equipo. Van a acompañar al Mallorca unos 300 aficionados que estarán, como digo, en el Bernabéu. Por otro lado, presentado Nolito ante la afición de la Unión Deportiva Ibiza. El nuevo fichaje de la UDE Ibiza tenía su primera toma de contacto con la afición y así le daba la bienvenida a Amadeo Salvo.
En esta isla, que tu familia, por supuesto, que es parte de ti, la parte más importante, que lo sea igual que tú, vais a descubrir un lugar maravilloso con gente increíble, donde os va a marcar para toda la vida y que, bueno, en lo futbolístico seguro que te va a salir bien, yo estoy convencido, y en lo personal, pues bueno, os vais a convertir en unos ibicencos más.
Y nada, la verdad que simplemente estoy muy contento de firmar en el Ibiza. Hemos hablado antes de firmar con el Presi bastantes veces, sobre todo me ha llamado unas pocas de veces y gracias a Dios me ha salido una oferta de lejos, de muy lejos, de todo tipo, del extranjero, y bueno, y gracias a Dios, la verdad que económicamente me ha ido muy bien en mi carrera. Entonces, pues bueno, el Ibiza me ha llamado, es segunda A, y quiero o intento disfrutar de fútbol. He tenido un verano largo, y bueno, he trabajado con un preparador físico y por mi cuenta, pero bueno, sí que es verdad que tengo que hacer un mini trabajo, eso ya manda el preparador físico, que sí lo conozco, y hay compañeros que no lo conozco, no te voy a engañar. Entonces, con más competencia, eso nos hace mejores. Y aquí todo el mundo, como he dicho antes, tiene que remar hacia el mismo lado. Y si yo juego 20 minutos, intentaré hacerlo lo mejor posible. Y si juego 90, también. Pero si hay competencia, mucho mejor, en mi opinión.
¿Está bien o no?
Venga, va.
No nos metáis mucha caña tampoco.
No podía acabar de otra manera, Nolito. La rueda de prensa. ¿Está bien ya o no? No os metáis mucha caña, hombre. Un poquito de cancha al equipo, decía Nolito. Mientras, se ha presentado esta mañana a Coque y a Boguz, y el presidente Amadeo Salvo se ha mostrado conforme y contento con la plantilla muy cambiada que han confeccionado.
Y la valoración yo la veo dentro de los objetivos que nos marcamos con la dirección deportiva. Creo que tenemos una plantilla más amplia que la temporada pasada, más joven, quizá con mucha... es más polivalente, era una de las cosas que veíamos, la polivalencia, más física también, y creemos que hemos ganado en talento y en nivel futbolístico. Eso creo que en todas las líneas. Tener jugadores en propiedad, jóvenes, con futuro, que puedan estar años en el club, ¿no? Todo no se puede conseguir con un presupuesto como el nuestro, pero sí que se ha trabajado duro para diseñar una plantilla. Tenemos un calendario duro de inicio, tenemos bajas, la plantilla se está conformando, hay un entrenador nuevo, nuevos jugadores. Entraba dentro de lo previsible, a todos nos gusta ganar, ¿no? Pero este equipo, yo quiero mandar un mensaje general, este equipo va a funcionar bien.
Dice Amadeo Salvo. Y hablamos también del Palma Futsal, Luis Ángel Trives, que empieza la temporada y con qué expectativas.
Bueno, pues dice Antonio Vadillo que para él sería una buena temporada si el Palma repite lo que ha hecho estos últimos años, y ha recordado que en estas últimas 7 temporadas es el único equipo que ha estado en las semifinales por la Liga.
¿Qué sería una buena temporada? Espérate, que juguemos el primer partido. Es que... una buena temporada lo que hemos hecho los últimos 7 años.
¿Queda claro o no? Así de contundente lo dice Antonio Vadillo. Y es verdad que el equipo sigue triunfando temporada tras temporada. Y en la primera ref, recordamos, el Atlético Baleares juega a las 7 de la tarde. Y además cuenta con las bajas de Uzo Adigibe y Petkov para recibir al Castellón, al histórico Castellón, donde juega el ex balearico Oscar Gil y el ex Ibiza Raúl Sánchez, que se ha marchado también con un buen contrato. Se sigue hablando también de política deportiva. De inmediato lo hacemos también con el director general de deportes aquí en Deportes COPE. Hace calor, sigue haciendo calor, y más que va a hacer, y el domingo a las 4 y cuarto de la tarde le han puesto a la Unión Deportiva Ibiza. Si venimos hablando toda la semana del desastre del otro día de las 2 de la tarde en Somos, pues en Cambises se van a freír también. También es un estadio abierto, sin cubierta prácticamente, excepto en alguna parte de la grada, y va a ser tremendo. Es una infamia, de verdad, o sea, es una falta de respeto a los aficionados al fútbol que es indignante. Pero hasta que los aficionados no se planten un día y dejen la grada vacía, esto va a seguir ocurriendo. Esperemos que no haya ninguna desgracia. Y decía que se habla de política deportiva, y además hoy tenemos invitado y vamos a hablar con él de inmediato, porque va a ser el último curso del director general de deportes del Govern Balear, Carles Goñalons, que ya está aquí con nosotros. ¿Y de qué se habla en este momento? Aunque él no viene para esto, también por supuesto le preguntaré, pero se habla de lo que va a pasar con el Consell de Mallorca y si va a haber convenio de ayudas o no para los clubes deportivos, y se sigue hablando en este momento para ver si se llega a un acuerdo. Ha derivado bastante el acuerdo inicial o la idea inicial en otra cosa, que es ayuda para el resto de clubes, ya no es tan solo para el Mallorca, también para el Atlético Baleares. Sería 1,1 millones de euros a repartir entre Mallorca y Atlético Baleares, proporcionalmente a categoría y retorno publicitario. 450.000 euros entre los clubes de categoría de élite, es decir, el Palafutsal, los Palmas de Vóley, Básquet y Voleibol Manacor, a repartir también en función de diferentes criterios de retorno publicitario. Y también habría una partida para el deporte base que ampliaría, según nos cuentan, hasta 3.000 euros por club. Esto es la vida para muchos clubes, es decir, lo que al principio fue algo muy criticado, como ahora es café para todos y muy buen café, porque es una ayuda que es oxígeno para muchas entidades, pues habrá mucha gente pendiente de lo que se pueda cerrar. Pero está pendiente del pacto de gobierno del Consell de Mallorca y si se ponen de acuerdo los diferentes socios. Antes, una pincelada de fútbol. Antes de saludar a Carles Goñalons, que hablamos con él, repito, el motivo de la visita es porque ha anunciado que lo deja a final de temporada o a final de legislatura. Pero una pincelada de lo que va a ser el Real Madrid-Mallorca del domingo con Juan Luis Riado. Hola, Juan Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Porque siempre los miércoles, y hoy es jueves, pero los miércoles va a estar con nosotros en el consultorio para analizar las cosillas del verde, del césped, del Real Mallorca, aquellas cosillas que él ve, positivas y negativas, cada semana en los partidos de su mallorqueta. Pero bueno, esta semana lo hemos encajado en jueves, y sobre todo te quería preguntar, ¿qué cambia para el Mallorca que no esté Benzema, si cambian algo? Porque claro, estamos ante un equipazo.
Bueno, en principio es el máximo goleador del Madrid del año pasado y Bota de Oro también la temporada pasada, por lo tanto es un magnífico futbolista, pero bueno, indudablemente contra mejores futbolistas no juegue, pues es ideal para el Mallorca. Ahora bien, para mí lo que me preocupa es que el Mallorca tenga el nivel defensivo que ha tenido estos primeros 4 partidos, en donde no ha recibido ni un solo gol de jugada. Uh-huh. Y además, pues bueno, ha conseguido entablar pues 4 jornadas haciendo un fútbol muy bueno y recibiendo 3 penaltis, 3 goles y 2 de penalti.
Se pone a prueba precisamente, Juan Luis, el sistema defensivo, la eficacia que ha tenido el equipo de Aguirre ante un ataque demoledor que tiene mucho gol, tanto sea en juego posicional como en contraataque. Es una prueba de fuego, ¿no?
Sí, es una prueba de fuego. De hecho, hay que reseñar también que el año pasado empezaron más o menos igual, con un equipo muy fuerte defensivamente y haciendo cosas bastante bien. Sin embargo, fuimos a Madrid y nos marcaron 6 y 3 nuestros paisanos. O sea, que quiero decir que el Madrid tiene recursos suficientes como para hacerte un descosido, pero a mí lo que me gustaría es que el equipo siguiera manteniendo el nivel que tiene y mostrara, sobre todo defensivamente, lo que ha hecho en este inicio de temporada.
¿Mantendrías en la formación titular que más o menos viene manteniendo Javier Aguirre? El otro día solo hizo un cambio, Antonio Sánchez por Grenier. ¿Apostarías por el mismo equipo con Grenier en medio campo? ¿O más piernas con Antonio Sánchez? ¿O cambiarías la delantera y Alí lo meterías en otro lado y apostarías por Tino Cadevere, que es rapidito, para acompañar a Muriqi?
Yo creo que el míster dice el refrán que cuando las cosas funcionan no hay que cambiar. Y bueno, es verdad que contra el Gerona el equipo estuvo un poco más endeble y no estuvo tan bien como en Vallecas, pero el equipo salvó los muebles y hizo un partido en líneas generales bien. Y el míster no va a cambiar. Yo creo que va a volver a jugar Sánchez por la derecha y con Tanguy detrás del delantero. Uh-huh. Me parece que le está dando resultado y que va a seguir poniendo el mismo equipo.
Muy bien, Juan Luis, seguimos hablando.
Venga, gracias, Jordi, hasta luego.
Precisamente el domingo cumplirá 20 años Javi Abrés, que acaba de renovar su contrato hasta 2026, el de Binissalem, y que, bueno, pues si tiene minutos en el Bernabéu, no digo ya, si tiene la suerte de meter un golito, pues imaginaos qué cumpleaños sería para él el domingo, ¿no? Carles Gonyalons, ¿qué tal? Molt bones.
Bones, com esteu?
Ben trobat, com va tot?
Va bé, fem anar.
La calorada bé? Se comporta?
Bueno, ha estat dur aquest estiu per tots.
Ha estat dur, sí. I vostè que va per tots els camps de futbol, pistes de bàsquet, etcètera, etcètera, fa molt de carrer vostè. Carrer i pista.
Sí, sí, no, ho intentem, no? És una de les nostres funcions, la part representativa d'estar amb el sector esportiu i estar en els esdeveniments i en els partits, etcètera, faltaria més.
Fa uns dies hem conegut que ho deixa, que no continuarà. A mi m'ha sorprès perquè porta dues legislatures, crec que és el més que ha estat més temps al capdavant de la Direcció General d'Esports del govern, perquè no havia cap símptoma o cap senyal que ens fes pensar que vostè s'ho estava replantejant, i perquè estem al principi d'una temporada. Per què marxa i per què ho diu ara? Ho ha dit en privat, però bueno, s'ha conegut la notícia.
Sí, bueno, aquí sí que hem de comentar que és una decisió personal que jo havia pres fa temps. Sí que és vera que els darrers mesos pues, ho he anat dient també naturalitat pues, en el meu entorn. No ho he anunciat en una roda de premsa, però sí que ho he anat dient a les persones del meu entorn en naturalitat. No? I en el final ha estat una època, per jo és una època, no? Hem de recordar que queda encara quasi un any, molt guapa i amb molt de reptes i molt de projectes que han pogut tirar cap endavant, però també a la vegada molt intensa. Tensa, no? I en el final també hi ha un desgast també en lo personal, i entenguem que 8 anys, 2 legislatures, és un bon cicle per començar i per tancar projectes. I també, si me permets, també sí. Per acabar, crec que s'ha de normalitzar, no? Que una persona tingui una activitat laboral, que durant uns anys de la seva vida se dediqui en la màxima intensitat a l'activitat política i després torni en naturalitat a la seva activitat laboral.
És a dir, que seria, hauríem de veure com una cosa normal que una persona que entra en política no tardi molt, encara que 8 anys són molt de temps, però bueno, sigui una etapa i després torni a la seva vida, perquè en el ciutadà hi ha aquesta percepció de que hi ha molta gent, no parlo ni de vostè ni en general, però hi ha la percepció a la ciutadania, en el carrer, de que hi ha molta gent que vol viure de la política tota la vida.
Bueno, jo com t'he dit, crec que s'ha de naturalitzar això, eh? Tens la teva feina i durant un temps que és intens, no? Te dediques un temps X, no? En un cas, doncs, poden ser en el meu cas 8 anys o 12 anys, els que siguin, o 4 o 2, depèn, no? Però que ja hi ha la màxima implicació, no? I crec que en aquest sentit també hem de dir que som també coherents amb la nova norma, amb la nova llei que traurem de l'esport, que també posam una limitació dels mandats del president de federació, no? Que
sí.
En aquest cas ho deixam a 3 mandats.
A 3 mandats.
Com a màxim 3
mandats. És a dir, un president de federació no podrà estar més de 3 mandats.
No podrà estar més de 3 mandats, que serien 12 anys, sí, a partir de que s'aprovi la llei.
Amb aquesta llei, en Miquel Bestar no hagués estat tant de temps, o en Borràs del Barrio tampoc, i molts de presidents que han estat molt de temps.
També he de deixar clar que eren altres temps, sí. I evidentment aquesta llei no té un caràcter retroactiu. En Miquel Bestar, la relació ha estat fantàstica, i ara amb en Pep també, i serà a partir de que s'aprovi la nova llei, i per nou temps, no? Una nova llei pel segle XXI, i al final la bona governança, la transparència, i aquesta és qüestió també de la duració, l'activitat federativa, política, crec que també està bé que hi hagi unes normes.
Perquè també aquesta sensació de que també se pot tenir que el que s'eternitza en un càrrec amb una entitat esportiva o una federació sempre pot crear vicis, no? Una mica és per això o no?
Bueno, pot passar en alguns casos, no? Evidentment, per la nostra part sempre intentant fer les coses de la millor manera possible, però sí que te diria que en el final la intensitat, no? Si s'allarga molt amb els anys, potser és més complicat mantenir la intensitat, no? Per tant, jo m'ho he pres com a 8 anys d'una activitat molt intensa, no?
Jo parlava de les federacions, no de vostè. Però...
Ah, val. No, però no, en les federacions te diria un poc el mateix.
Sí, sí,
és a dir,
sí.
Jo crec que la intensitat i la il·lusió, a mesura que passen els temps, potser és més complicat, no? tema de vicis, en alguns casos podria ser i podria passar, i en vic casos, no?, a nivell de Balears i a nivell de federacions també espanyoles, no? I sí que crec que en general, que a nivell estatal també s'està fent, i a nivell autonòmic se posin normes per a una bona governança i una bona transparència, també qüestions d'incompatibilitats i de més, a nivell democràtic, a nivell federatiu, és positiu.
Per tant, la seva decisió és una decisió personal.
Sí, és una decisió personal. Insisteix, molt content de la feina que hem fet i sé que encara ens queda per fer, però també ha estat èpoques, també hem de dir, intenses, no? Vull dir, la lectura passada...
Perquè passa... sap vostè que n'hi haurà que pensaran, no? És que potser pensa que doncs a les següents eleccions no surten. O potser sí, això no se pot saber mai.
Ja, no, evidentment...
Per tant, no té res que veure.
No, en absolut. Això és una decisió personal. La gent, pues, ja, per gustos, colors, no? Cadascú va pensar el que vulgui, és totalment respectable, faltaria més, no? Evidentment, depèn de molt de factors, però el primer factor és la decisió personal, de si tu vols continuar o no vols continuar.
Perquè vostè, quan va començar això, va deixar una foto a casa seva i és...
Bueno,
I és com li han recordat, amb aquesta foto, no?
Te reconec que això també té un pes específic, no? Evidentment, en aquest cas, la meva dona també, com és normal, i a nivell de família se reclama més atenció. I hem de recordar que Esquerra d'Editor General d'Esports suposa una feina de gestió de dilluns a divendres...
I després d'ocupació del cap de setmana.
Exacte.
No té res que veure amb la resta d'àrees.
Exactament. Això de que divendres has acabat la feina, pues, no passa per la part de representació, que és molt, molt forta. També amb altres càrrecs, però en aquest cas també és d'una forma molt marcada. I també, en aquest sentit, també a nivell familiar hi pugui poder dedicar més temps.
Carles, per què dir-ho ara? És a dir, per què ho va comunicar ara?
Bueno, jo fa uns mesos que ho vaig dient, no? I bueno, crec que no hi ha cap problema en què se pugui sabre, i bueno, estem a principis d'una temporada esportiva i pot tenir lògic el moment, no? Però bueno, també insisteix que és una cosa que en naturalitat jo la venia dient des de fa un temps.
Carles Oñalons, ara continuem parlant del que ha estat la seva etapa, del que li queda per fer en aquesta temporada que resta, que se poden fer moltes coses, dels plans que pugui tenir, però també li vull demanar pels temes d'actualitat. Hi ha un bon berenar al Consell de Mallorca, no?
Sí, és cert, és una situació complexa. Jo sí que és vera que no vull ni puc entrar en aquests moments, perquè hi ha una negociació entre partits que evidentment me toca respectar, com no pot ser d'una altra manera, i hi ha un portaveu dels partits, no? que són els que fan declaracions públiques al respecte. No? Però bueno, en tot cas, sense entrar en la polèmica, també una altra qüestió és que estan xerrant, ho hem de recordar, d'una altra institució.
Sí.
Al final no estan xerrant en aquest cas del govern, sinó que és una cosa que s'ha focalitzat en el Consell de Mallorca. No?
Sí.
En tot cas, sí que m'agradaria... aprofitar per posar en valor, no, que nosaltres, el que són els clubs que competeixen a categoria estatal no professional, han triplicat les subvencions des de que vam arribar, i són números, vull dir, comentava abans fora d'antena, no? 600.000 euros quan vàrem arribar, per tots els clubs que competeixen a nivell estatal, i ara 2 milions d'euros en diferents línies de subvencions i patrocini. Dins aquests clubs entren des de alguns que tenen estructura professional, però no estan a lligues professionals, com pot ser el futsal, el vòlei, etc., i també clubs de barri o de poble que fan una magnífica tasca.
Sí, però sense entrar en la polèmica entre partits, perquè vostè està implicat, el seu partit ha estat dels més crítics amb aquesta posició del Partit Socialista d'iniciar aquesta col·laboració amb el Mallorca, o aquesta subvenció de 1,8 milions, però això al final, després d'aquesta aquest debat polític que s'ha produït, ha derivat cap a una altra cosa. Suposo que a vostè sí que li sembla bé que hagi aquesta línia d'ajuda, que el Consell explicarà amb motiu de què i tal, però que pugui ajudar a tots els clubs.
Sí, me sembla bé, i no me sembla bé d'ara.
De sempre.
De sempre, i crec que nosaltres tenim una credibilitat. Ara se xerren de possibilitats. Nosaltres crec que tenim una credibilitat perquè hem triplicat el que hi havia i el suport que hi havia en aquest club. Per tant, que això s'augmenti i se millori, mos pareix perfecte, no? Però el punt de conflicte no és aquest. El punt de conflicte és un altre.
És el concepte d'en què, no?
No, és el concepte de, en aquest cas, una societat anònima esportiva, un equip professional. Aquest és el punt de conflicte. El d'altre, totalment d'acord en que se doni més suport en els equips, perquè, a més, insisteix, tenim credibilitat. Ho hem estat fent, doncs, si ho podem augmentar, millor. I, de fet, ja teníem previst, a banda de tot això, si podrien seguir augmentant. I no seria una novetat. Cada any hem anat augmentant aquesta línia de subvencions.
És que, de fet, la seva institució, en aquest cas el govern, era l'única institució que estava pujant, recolzant aquests clubs. L'Ajuntament no ha donat fins ara i el Consell només donava l'esport base. Per tant, si des de l'administració pública s'entén que els clubs esportius són un gran vehicle de comunicació, de transmissió de valors, de transmissió d'una bona publicitat institucional o del territori, no només turístic, perquè hi ha moltes coses que es poden promocionar. Si s'entén que és millor ajudar un club esportiu que d'una influència, que t'aixarri de la platja de Palma, doncs tot això, jo crec que és positiu.
No, evidentment que entenem que el suport en aquests clubs és positiu. És positiu, no? Després, el tema del concepte, nosaltres xerrant de política esportiva, i ja em toca xerrar de política esportiva, no? I a nivell de política esportiva, doncs, hem mantingut una coherència i un augment d'aquestes subvencions per part del govern, no? En qüestió d'altres institucions, també per qüestió de respecte institucional, no...
Però vostè no entendria que es trenqués un pacte de govern per un tema d'aquests, no?
Bueno, aquí hi ha decisions que són de partit i hi ha assemblees que són soberanes i que poden votar una qüestió o una altra, no? Però bueno, s'ha de veure, insisteix, s'està negociant aquesta qüestió i s'ha de veure com acaba, i no me pertoca jo donar exclusiva sobre aquesta qüestió.
Vostè sap, per exemple, que ara el voleibol Palma ho veu com el manà, vull dir que surt amb el que té, que és molt poc, està encara cercant un nou patrocinador, que jo espero que l'aconsegueixi, però a part del que rep que està establert per part de vostès, del govern, aquesta línia d'ajuda, doncs si rep ara 60.000 o el que sigui del Consell de Mallorca, és que és com el manà pel voleibol Palma.
Nosaltres insisteix que estem d'acord, sí, que s'augmentin aquest suport en aquests equips.
Bueno, i més cosetes. Parlant d'ajudes, vostè coneix també el cas de la Xerapa de Seralle. Ahir justament estàvem nosaltres, aquesta aixecadora de pes d'alterofília que ha fet campiona d'Europa Màster a Polònia. És una història increïble d'esport i de vida, no? Perquè és una persona que supera moltes adversitats i que té unes circumstàncies vitals difícils, i a pesar d'això és un esportista d'èlit. I ahir mos deia una mica amb certa amargor que no rep ajuda de cap nivell, que ha de cercar ella i tal. Escoltam lo que mos deia de cara a aquest Mundial.
Sí, me gustaría ir. Sería un sueño hecho realidad.
Sí. ¿Y es posible?
Personalmente, no. A nivel económico, no. Pero espero que con la ayuda de la gente que me quiera colaborar, sí, poder ir. La federación no da ninguna beca. El año pasado tuve una muy mala experiencia con la Federación Balear y me fui del club. Porque a mí nunca me han ayudado. Yo tengo la situación que tengo y todo lo hago sola. Entonces, que usen mis logros a favor de ellos, pues no lo veo justo. Entonces, lo que ha pasado durante estos 4 años que llevo compitiendo con Baleares.
Pero, por ejemplo, aparte de la federación, yo estoy centrándome en la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes.
Entonces... En mi caso no es así. Existo para que me manden una carta, como pasó esta semana, pero ya está.
¿Una carta sobre?
Dándome la enhorabuena. En mi caso nunca he recibido ninguna ayuda.
Això ho deia. Se li pot ajudar d'alguna manera, sobretot perquè vostès tenen també molta sensibilitat cap a la promoció de l'esport femení, etc.
No, sí, primer sensibilitat sobre aquesta qüestió, faltaria més. Sí que ens han arribat alguns inputs aquest darrer dia sobre la qüestió. Nosaltres, aquí hi ha diferents departaments que poden veure aquesta situació, que és complexa, que va més enllà també de l'esportiu, no? Hi ha diferents departaments, diferents institucions. Nosaltres, per el que té que veure en la part esportiva, que sí que el que estan mirant en aquests moments és si pot ser beneficiari d'algun una de les subvencions que tenim nosaltres per esportistes destacats, és el que estem estudiant. A vegades també hi pot haver una manca d'informació, i això també intentarem solucionar-ho i veurem, insisteix, si podria
ser... És a dir, que es podria acollir algun tipus de línia d'ajuda.
És el que hem d'acabar d'estudiar, perquè evidentment s'han de complir, jo no puc garantir ara, perquè hem de mirar que complisquin una sèrie de requisits i de més, però és el que hem d'acabar d'estudiar per si poguessin donar suport en aquest cas. I me consta que d'altres departaments del govern, de fer socials i de més, també s'està treballant amb altres...
Per l'ajuda a la dependència...
Amb altres línies, no? Però, bueno, en tot cas, intentarem veure aquesta via si és possible.
Doncs tant de bo que sigui possible. I en tot cas, ella també s'està movent, i bé, per la part nostra de donar-li visibilitat, cap inconvenient, sinó tot el contrari, que ens agradaria que pogués anar a aquest Mundial. Són les 3:48, seguim amb en Carles Guanyalons.
Deportes, COPE Baleares.
Megasport aún te da más. En septiembre estrenamos nueva sala Zen para yoga, pilates y otras especialidades. Y la gran novedad, nueva sala de pole dance con 5 clases diarias, todo incluido en la cuota. Megasport es mucho más que un gimnasio, es un estilo de vida. Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. Quieres ser el rey de tu casa y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Royal King, Weber, Ophir, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguerellas, Santa Ponsa.
Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de 9,90 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Alarmas Trablisa, expertos en proteger lo que más le importa.
Con la nueva normalidad en Arrocerías Acranque, recordamos a nuestros clientes que pueden degustar de una paella, un buen pescado o carne en nuestro acogedor salón interior y por la noche en la terraza con vistas a la Bahía de Palma. Reservas 971-73-7447. Arrocerías Acranque.
Llega el 27 Torneo Cope de Golf, sábado 17 de septiembre en Golf Son Muntaner. Con el patrocinio de Adalmo, Casa Gallega, Palma Aquarium, Palmer, Alma Mediterránea y Autovidal.
¿Has probado ya la gama de destilados Premium Kilómetro 1 de Antonio Nadal? Hazlo, recalcula tu ruta y síguenos en redes sociales.
Megasport aún te da más. En septiembre estrenamos nueva sala Zen para yoga, pilates y otras especialidades. Y la gran novedad, nueva sala de pole dance con 5 clases diarias, todo incluido en la cuota. Megasport es mucho más que un gimnasio, es un estilo de vida.
Cantajuego, el mejor musical familiar, llega a Truiteatra. Con su nuevo show, Viva mi planeta, puedes, tú puedes. 16 de octubre con doble sesión a las 12:30 y a las 17 horas. El musical preferido de los peques. Entradas en truiteatra.es y en enterticket.es.
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. Quieres ser el rey de tu casa y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Royal King, Weber, Ophir, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguerellas, Santa Ponsa.
3:51 minutos de la tarde, estamos en conversación con Carlos Goñalons, estamos hablando del curso que empieza, de la temporada que empieza y sobre todo de que es su última temporada. Lo anunciaba su equipo de trabajo hace muy poquito tiempo, se trascendía esa noticia, lo leíamos en primer lugar en las páginas de Última Hora, lo hemos venido comentando estos días que bueno, es la recta final de su mandato. Y suposo, Carles, que avui Times en un Car Republic i més en esports, com dèiem abans, seria un equivalent a què? Perquè és una activitat absolutament asfixiant, no?
Sí, no, l'equivalència no sé quina seria, no? Però sí que és vera que és intens. També hem de dir que òbviament, a vegades és un poc despunt d'equilibri, perquè també a mesura que passen els anys tens més experiència i saps donar resposta a més situacions que te poden sortir, no? També hem de dir que les legislatures també... Estic molt content dels projectes que han pogut tirar cap endavant, però hem de recordar que la legislatura passada, pues, políticament, la nostra consellera va ser moguda en diferents conselleres i que...
Quantes conselleres ha tingut vostè?
Quatre. Però en aquesta legislatura només una. Ah, vale. important. I a més una referència a la política com en Nafina Santiago, en les quals ha estat un luxe, un plaer fer feina amb ella i en Arrum Mateu, la primera legislatura, ha estat un verdader luxe per a fer feina.
I d'aquesta feina que me deia, de què està més satisfet? Quan ara vostè diu, això que hem fet durant aquests 7 anys, això és el que més me té content.
Mira, a lo millor, si hagués de destacar una sola cosa, el suport que hem augmentat a nivell de les aportacions, les subvencions en el teixit esportiu. No? Abans ho deia, han triplicat les subvencions en els equips que competeixen a nivell estatal. Els esportistes destacats també l'hem augmentada moltíssim. Ha passat aquests esportistes que en el final van als Jocs Olímpics, tipus Marcus Cooper, etc. Pues, vam arribar a 450.000, ara estem a prop del milió per aquests esportistes. Han creat noves línies de subvenció per les federacions. En general, el suport a federacions, clubs i esportistes ha augmentat d'una forma molt significativa, entenien que era important, no? I la relació crec que també amb els clubs esportius i les federacions ha estat fluida, ha hagut sempre una bona comunicació, i destacaria un poc d'aquestes coses. Després hi hauria altres qüestions, no? Sí. altres projectes, no? que la Comissió contra la Violència d'Esport, que també la vàrem activar, etc.
I en la política sempre hi ha moments molt, molt delicats, i en la política esportiva també. Quin ha estat el moment que més dubte li ha creat i ha dit no sé si això ho traurem? Els moments més difícils.
Bueno, els moments més difícils podria pensar en diferent moment, no? Però tal vegada la situació Covid en el principi. La situació Covid en el principi.
Amb tot tancat, amb la incertesa.
I sobretot en el primer moment que depenia més del govern central. Perquè al final, quan depenia més del govern autonòmic, al final tenia més fàcil demanar coses, no? I arribar a segons qui. No? Per els primers moments d'incertesa, jo tenia uns dissabtes i diumenges, no? que prefereix 5 actes o 6 un diumenge que els diumenges que tenia de cridades i d'històries, perquè hi havia una incertesa generalitzada.
Quantes cridades de clubs, Carles, quan obrirem, Carles, quan obrirem, quan podran entrar al públic?
Sí, no, moltes, moltes. Han de dir que aquí crec que varen trobar bastant un punt d'equilibri, en comparació també a altres comunitats autònomes, entre el que era la situació sanitària i l'activitat esportiva. No? I alguns, a més, molts ho reconeixen, no? En esport de contacte, pues, aquí començava contacte, pues, molt abans que altres bandes, sempre amb unes garanties de caràcter sanitari i de més.
I Carles, projectes per enguany, aquesta darrera temporada, però no perquè sigui la seva darrera, sinó del que tinguin en marxa ara mateix, sí. Què hi ha damunt la taula?
Sí, no, també... perquè va també un poc de balanç i enllaçant el que sí. M'està demanant ara, no?
Sí, sí.
També destacar, bueno, diferents qüestions a nivells normativa que han pogut fer aquests anys, i també a nivell de centre de tecnificació esportiva, no? Sí que han fet una reforma molt important de les instal·lacions esportives. Ara, una assignatura pendent que teníem, que en algun moment s'ha embossat, però ara pareix que ja ser concreta, era el de Saulari, no? Al final són esportistes, també són estudiants, i entenien que les instal·lacions esportives han d'estar en el mateix nivell, com a mínim, no?, que les instal·lacions... les acadèmiques en el mateix nivell,
sí,
que les esportives.
I tothom està d'acord en el món de l'esport, aquí i fora de les illes, que una de les millors coses que té el nostre esport són els centres de tecnificació.
Sí, i això han de dir que...
Ho han cuidat.
Això han de dir que, mira, t'he de dir que és una cosa que a nivell de tecnificació s'ha fet una bona feina històricament, et diria, per part dels tècnics de tecnificació, no? A nivell de instal·lació, sí que és veritat que mostrem una instal·lació que estava en una situació precària, i a nivell esportiu, vull dir, pensaran que vam arribar a 2015 i hi havia les grades de la pista d'atletisme estaven en ruïnes,
sí.
No? Aquí hi ha hagut una reforma, te diria, pràcticament integral de la part esportiva, i ara faltava aquesta assignatura dependent de Saulari, que també era molt important. I també nivell organitzatiu, vull dir, a nivell de funcionament, d'entrada, de sortida de la gent, també feia falta posar més ordre a la instal·lació. I el que dius, mira, una dada important, ara la subvenció de fons europeus que dona el Consell Superior de Deportes, deixant de banda el que són els centres d'alt rendiment, centrant-nos només en tecnificació, s'acarrem més, la número 1 en programa de tecnificació ha estat les Illes Balears.
Quant?
Pues en total, 8 milions i mig d'euros.
En quant de temps?
Fins a 2025. Fins a 2025.
8 milions.
Sí, sí, més de 8 milions, que en aquest cas també repartim entre instal·lacions nostres, instal·lacions també dels consells, dels ajuntaments, etc. I hi ha un nivell, una termini d'execució fins a 2025.
Doncs anirem parlant, però també volíem acostar-nos a les sensacions que té el director general d'Esports d'aquest tancament d'etapa personal, de per què tanca aquesta etapa a la política esportiva i, bueno, i com afronta aquests darrers mesos i sobretot de la gestió que s'ha fet. Jo no sé si vostè té idea del que es diu al món de l'esport sobre vostè, però una cosa bastant comú, parlis amb qui parlis sobre la figura d'en Carles Gonyalons, quan demanes per ell, quan demanen per vostès, és un tio normal. I això, venint d'una persona que està a la política, és molta. Jo crec que és el millor elogi que li poden fer.
Però ja és un elogi, sincerament, perquè a més crec que també ens han caracteritzat i també vull posar una cosa en valor, això no és encara els Gonyalons, hi ha un equip darrere, vull dir, un equip darrere de gent que sense un equip darrere no ets ningú, vull dir, això també és important, no? I ens han caracteritzat l'equip per intentar sempre tenir una comunicació fluida amb el sector. I crec que això, que és una cosa que forma part de, en aquest cas, d'Escàrrec i del nostre lloc, pues, sí que ha caigut bé dins el sector i hi ha hagut aquesta resposta positiva també.
La gent de l'esport diu, és un tio normal i sempre atén el telèfon. O sigui que això ja és fonamental i és molt parlant d'un gestor esportiu. Doncs que tingui, li desitjo que tingui una molt bona darrera temporada i estirem en contacte i gràcies per la visita.
Perfecte, Jordi. Si me deixes una cosa de més, també una cosa, la llei de l'esport, que també, si tot va bé, aquesta tardor en el Parlament s'aprovarà.
Cap a quan, més o menys?
Novembre-desembre, segurament. Novembre, serà una fita important, també.
Molt bé, Carles, gràcies per la visita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, pues vamos recogiendo los bártulos, estamos llegando a las 4 de la tarde. Mañana ya estaremos con la previa del Real Madrid-Mallorca, de la Unión Deportiva Ibiza-Tenerife, del Atlético Baleares-Castellón. Empieza la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tenemos también la segunda jornada de la segunda red. Bueno, pues un montón de cosas mañana. Y ahora enseguida os dejamos con la vuelta. Ah, y España-Lituania. No será fácil, ¿eh? Usted que es un hombre de básquet, Carles, no será nada fácil, aunque haya sido cuarta de grupo Lituania, que tiene un juego interior bestial en NBA y ya sabemos los tiradores también. Así que emociones fuertes el sábado. Hasta mañana.